IV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 21 d'octubre i avui tenim diferents assumptes d'actualitat damunt la taula. Començarem parlant de feminisme, ho farem amb la Montse García, que és la flamant nova presidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, serà ara en uns minutets. Més tard també parlarem d'estadística, de com s'elabora un estudi d'opinió, com el que han demanat els veïns afectats per l'abocador de Canaputxa. Parlarem amb en Javier Sánchez, de GAT3, i completarem el programa, com solem fer els dimarts, parlant de paraules i coses amb en Bernat Joan i també, per completar el programa, obrint un espai per les famílies amb na Belén Albite, del CEPCA. Per tot això i per molt més, ja tenim amb nosaltres a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morgantí al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada de l'actualitat parlant d'aigua, perquè, atenció, a Eivissa continuarà almenys durant 2 mesos més en alerta per sequera.
Sí, tot i que els 2 episodis de pluges podrien haver permès recarregar els aqüífers, Recursos Hídrics afirma que l'illa continuarà 2 mesos més en alerta per sequera. Abans de les precipitacions de la tempesta Gabriel i de la Dana Alice, els aqüífers es trobaven al 26% de capacitat. Escoltam el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat.
Bueno, no sortirem de l'alerta, no hem de pensar ni mos hem de relaxar amb absolut perquè els nivells dels aqüífers ja sabeu que estaven en el 26%. Veurem a mem quina repercussió tindran, però la situació d'alerta almenys estarà 2 mesos més vigent.
D'altra banda, l'Agència Balear de l'Aigua repararà per la via d'emergència l'estació elèctrica del tanc de tempestes d'Eivissa, avariada per les pluges de la borrasca Alice. L'estació, que també permet bombejar totes les aigües residuals procedents de dalt Vila fins a l'antiga depuradora de Vila i posteriorment a la planta de Sacoma, va quedar inundada i això va afectar la instal·lació elèctrica. Ara funciona amb un generador les 24 hores del dia per continuar bombejant les aigües residuals i evitar que acabin a la mar. Sentim el gerent d'Evacua, Emeterio Moles.
Lo tenemos en el puerto de Eivissa, que allí tenemos una estación de bombeo de aguas residuales que pusimos en marcha provisionalmente con un grupo electrógeno y demás por emergencia, y tenemos que lograr poner también en marcha el sistema de bombeo de pluviales porque toda la instalación eléctrica de aquello quedó inundada e imposible de operar. Entonces hemos hecho la compra por urgencia de equipos, el consejero ha declarado la emergencia para todo esto y esperamos tener buenas noticias. Mañana la va a visitar el director general.
I dos, seguirem pendents també d'aquest assumpte, evidentment, i ara canviem de tema, parlar amb Nieves de transport, perquè Baleària diu que la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa ha tingut un efecte nul per reduir la saturació. La companyia demana al Consell que adopti altres mesures per regular el volum de cotxes de no residents.
Segons l'estudi realitzat per la Navillera, entre l'1 de juny i el 30 de setembre han deixat de venir a Eivissa 248 vehicles de mitjana al dia, una xifra que consideren poc significativa en comparació amb el parc mòbil d'Eivissa. Adolfo Tor és el president de Baleària. L'escoltam.
L'elefant està en la isla. El elefante está en la isla, no es el transporte marítimo la causa del problema. Sin embargo, lo más sencillo, el mensaje más fácil de hacer llegar, es que los coches vienen en el barco, que no vengan coches en el barco, y todo el mundo contento, ¿no? Yo creo que exige una reflexión, que exige una revisión.
Finalitzat el primer any d'aplicació de la regulació, Baleària assegura que han castigat les navilieres i que probablement el que s'havia de fer és reduir la connectivitat i apujar, el que hauran de fer és reduir connectivitat i apujar preus, un fet que perjudicarà els residents. El transport de cotxes ha baixat en un 25% i en un 30% el de passatgers.
Habrá ajustes a la freqüència, ja hemos tenido alguna i possiblement tengamos alguna más, que eso afectará la conectividad de los residentes, es pegarse un tiro en el pie. Y puede haber ajustes a los precios, y cuando hablamos de ajustes a los precios no podemos hablar a la baja.
Segons les conclusions de l'estudi elaborat per Balearia, l'increment del transport aeri en els darrers anys i l'increment demogràfic són possibles causes de la saturació a les carreteres.
I continuem, de fet, parlant de transport, en aquest cas transport aeri, perquè la companyia Iberia, una de les aerolínies que opera més vols interilles entre Eivissa i Mallorca, justifica l'augment del 30% dels preus dels bitllets amb les dificultats econòmiques que viuen les aerolínies.
Les agències de viatges havien denunciat la pujada de preus, critiquen que les aerolínies s'enriqueixen a costa del descompte de resident i per això demanen una tarifa única entre elles. Viatgers freqüents entre Eivissa i Mallorca, com l'estudiant Marina Colomar, corroboren aquesta pujada de preus en els darrers mesos. L'escoltam.
Estava bastant més car. Jo abans un bitllet me costava igual la meitat de preu, uns 33 euros, i ara m'està costant el doble. Jo l'any passat venia quasi cada fin de setmana i aquest any m'estava obligant a no poder venir tant. He vengut només 3 vegades perquè no puc venir pas preu.
Des de l'aerolínia fan referència a això, a les dificultats econòmiques que tenen, però també assenyalen que les tarifes feia 12 anys que no s'actualitzaven, a diferència de la ruta canària, que també és d'obligació de servei públic i que ja s'ha actualitzat en 2 ocasions. Els preus, modificats el passat abril, tenen l'aprovació de la Direcció General d'Aviació Civil, ja que la ruta interilles és servei públic.
I acabem, Nieves, parlant de turisme, concretament de turisme familiar, que cau en picat a Eivissa. Els preus elevats i el canvi a un altre tipus de perfil fa que es redueixi les estades de les famílies.
Unes estades que abans eren de 15 dies i que, en canvi, ara no arriben a una setmana. Escoltam José Manuel Soriano, de Foment del Turisme, i Dani Marí, de Ibiza Travel.
Ibiza ahora está en un nivel de precio que muchas familias de clase media que antes nos visitaban ahora no pueden, pues entonces, evidentemente, hemos perdido familias.
Aquestes que feien a carrer, de tots els encastats, que són famílies, només un 6% s'allotja en vivendes vacacionals.
L'Associació d'Habitatge Turístic apunta que enguany han rebut menys famílies, per sota del 50% al qual estaven acostumats. José Antonio Llanos n'és el president, el sentim.
No és una temporada mala, però ha habido un cambio y una dificultad quizás de conseguir estancias más largas, un tipo de turista más familiar, como decíamos. No quiere decir que el turismo familiar haya desaparecido, pero sí hemos visto, sobre todo este año, que ha habido como un retroceso de este turismo en favor de otro tipo de turista, que no es que sea peor, como más destinado a la fiesta, al ocio, estancias más cortas, vengo a la discoteca 3 días, me voy. O sea.
Segons dades d'Ibiza Travel, les famílies que venen a Eivissa gasten una mitjana de 2.500 euros per persona per una estada d'entre 5 i 7 dies. A Eivissa hi ha 558 establiments hotelers, dels quals 79 són exclusius per adults i representen unes 15.000 places turístiques.
I deu deixar aquí pel que fa a l'actualitat, Nieves, després t'escoltam.
Fins després.
Moltes gràcies. Són les 12 i 11 minuts, ja gairebé 12 minuts. Nosaltres ara, com us deia, comencem avui parlant de feminisme. I és que l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa va néixer fa 20 anys per defensar els drets de les dones des de molts àmbits, entre ells el laboral i el social. Ara, 20 anys després i encara amb molta feina per davant, en una societat globalitzada i canviant, l'assemblea ordinària d'aquesta associació ha decidit emprendre un nou rumb. Fa pocs dies, de fet, teníem aquí a la tertúlia d'actualitat dels dilluns Ana Desiree Ruiz Mostazo, que ens recordava que ara és la vicepresidenta d'aquesta associació, passant el testimoni a Montse García, que des del passat 20 de setembre ha assumit la direcció d'aquesta entitat de gana del feminisme a les Pitiüses, i avui la tenim aquí a l'estudi. Montse García, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos a IB3, a Pitiüses del Dia.
Des de quan és membre de l'associació i per què ha donat aquesta passa d'assumir la presidència?
Bueno, jo crec que fa uns entre 15 i 17 anys que em vaig associar a Dones Progressistes. Se passa, perquè l'he donat? Bueno, doncs perquè m'he jubilat i ara tinc temps. El temps és una cosa que sempre crec que ens falta a les dones, sempre, i sobretot quan som més joves i tal. Pues ara, en jubilar-me, pues, he tingut més temps, m'he apuntat a classes, estic estudiant, i l'any passat vaig fer un curs que em va agradar molt, que és Història de la Teoria Feminista. I allí les professores, quasi sempre, bueno, quan deien que les dones no estàvem a primer lloc, a la política, a les empreses i tal, i deien que moltes vegades és perquè nosaltres mateixes estàvem més còmodes a un segon lloc. I és veritat, és veritat, eh? És més còmode estar en un segon lloc i menys exposat. Vaig dir, bueno, doncs vinga, vaig a fer-ho, vaig a posar-me, perquè és veritat que deien que no estan, però per què no? I ara, mira, i aquí estic.
Des del 20 de setembre.
Aquí estic patint, sí.
No, patint espero que no.
No, patint no.
Des de quan té aquesta consciència de ser feminista?
Pues tampoc creguis que de sempre, eh? Perquè jo quan era joveneta i tal, pues, bueno, també vivia amb una dictadura, que era dura per tothom, però molt més per les dones. Les dones tenien que estaven com molt controlades per la família. I no, la veritat, hi havia coses que sí que em semblaven injustes, no? Però les normalitzava, com tothom. Però quan em vaig associar a Dones Progressistes va ser quan realment jo vaig obrir els ulls, elles m'ho van obrir, fèiem tallers i em vaig donar compte que aquestes coses que jo trobava injustes realment eren injustes. Vaig començar a veure els micromachismes que els tenim tots tan interioritzats. I jo crec que va ser, sí, bueno, crec, no estic segura, que va ser allí quan jo em vaig donar compte i que era feminista, que dic una cosa, una vegada que et dones compte ja no pots tornar endarrere. Eh?
I en aquesta nova etapa, des d'aquesta nova posició, no, i amb aquesta perspectiva feminista que ara ens comentava, que una vegada s'adquireix ja és molt difícil veure la vida d'una altra manera, com afronta aquesta nova etapa com a presidenta?
Bueno, pues mira, jo amb molta responsabilitat, perquè és veritat que és una gran responsabilitat, representar a les meues companyes i representar la nostra associació, i més aquest any, que complim 20 anys des que es va crear. Contenta, orgullosa i amb molta responsabilitat.
Quins objectius s'ha marcat? No sé si s'ha fet com una fulla de ruta per aquesta presidència, que no sé si és un període determinat, però si s'ha fet una mica una fulla de ruta, amb quins serien els seus objectius després per la presidència?
Pues sí, la presidència, ara vàrem canviar els estatuts i és per un any. I jo en aquest any m'agradaria celebrar els 20 anys de Dones Progressistes, fer algunes activitats per a aquesta celebració, i llavors pues hi ha una cosa que sempre hem parlat nosaltres, les dones progressistes, que ens agraven molt les aules feministes. I voldríem fer una coseta pareguda, no tan grossa, perquè clar, fan falta molts de sous i no en tenim tants, encara que mirarem ara de buscar subvencions per fer-les, i fer unes petites aules feministes. Jo crec que això és algo que les feministes i les dones de sa illa, de ses illes, de ses Pitiuses, perquè també de Formentera, esperen. Era una trobada fantàstica, debatíem, apreníem moltíssim, i mos agradaria, encara que fos una miqueta més petit, aquelles mos encantaven, fer algo paregut.
Molt bé, idò, aquest seria un objectiu, celebrar aquesta fita dels 20 anys, que déu-n'hi-do, es diu aviat, però 20 anys no és poca cosa.
No, no.
Quina creu que és el principal repte amb la societat de l'Associació de Dones Progressistes? Aquest arrelament amb la majoria de les dones, si falta també que s'impliquin més les dones joves, una mica per posar aquest punt de crítica, quin seria un repte que li agradaria assumir en aquesta etapa?
Bueno, la veritat és que sí que aquest és un repte que no havia dit. La nostra associació, la veritat és que la majoria som dones ja més majors. Tenim joves encara, tenim dones joves. El que passa és que és el que et dic, les dones joves teniu ara, pues, sobretot ara que teniu els fills més tard, per mort de moltes coses que no m'has preguntat i ja parlarem. No,
I tant, vull, i tant, no tenim, vull, tenim rato
no,
per parlar.
No me'n vull pas. Pues, teniu els fills més tard, també encara el de la corresponsabilitat encara no està totalment assumida, i pues, teniu menys temps. I sí que en tenim, però no tenen tant de temps per dedicar a l'associació. I sí que ens agradaria tenir més, perquè, clar, hem de passar la batuta, o com es digués, hem de passar-la per les dones més joves, que jo crec que, a més, ara mateix els nostres drets de les dones estan en perill a tot el món.
Idò, ara tornant més a l'escena local, no? Quina radiografia faria de la situació dels feminismes espitiuses ara mateix?
Pues jo no el veig malament, la veritat, perquè mira, pensant que fa 20 anys nosaltres érem l'única associació feminista que hi havia a les illes, pues, perquè nosaltres érem dones progressistes d'Eivissa i Formentera. Ara ja només som d'Eivissa perquè a Formentera n'hi ha. Pues jo crec que està molt bé, perquè mira, està Nívia, està Emprendada Feminista, està Contrast, està amb nosaltres, que ja són quatre. Ara mateix no em ve... Llavors, a Formentera, n'hi ha Espai Dones, que està molt de temps, i jo crec que l'any passat va començar Figa. Vull dir que som sis associacions feministes en aquesta illa. Jo trobo que sa radiografia està bé. Que sí que tenim que lluitar, però també està molt bé que siguem més i que estiguem juntes. Encara que no tinguem la mateixa agenda, perquè moltes, en tot no pensam el mateix, però sí que tenim molts punts en els que sí que estem d'acord i treballem aquests punts juntes. Per exemple, a la comissió 8M.
I ja per anar acabant, perquè podríem estar aquí parlant amb la Montse García, la nova i flamant presidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa durant hores, però és evident que aquí a les Pitiüses, tant a Eivissa com a Formentera, tenim un greu problema d'habitatge i que aquest problema també es pot mirar en perspectiva de gènere. Afecta especialment a les dones, a dones també en situació de maltractament que es veuen obligades de vegades a viure amb el seu maltractador, per posar un exemple només.
Pues aquest és un dels factors, o sigui, l'habitatge és un dels factors que fa que moltes dones no denunciïn el seu maltratador. Però també n'hi ha moltes més dones que es veuen afectades, moltes, sobretot si dones que viuen soles, dones majors que estan jubilades, dones que tenen feines precaritzades, la majoria, i les dones i les mares monoparentals. Totes aquestes dones, vulguis o no, hi ha un tant per cent, que ara no me'n recordo, el tenia, un 73% de feina de mitja jornada està feta per les dones, perquè les dones encara, en el dia d'avui, que és el que hem dit, que hem parlat abans, les cures quasi sempre, no dic sempre, però quasi sempre, recau sobre elles, i com recau sobre elles, pues, treballen menys, guanyen menys, cotitzen menys, en la qual cosa, tot això tot això fa que tinguin menys sous i tinguin més problemes a l'hora de llogar una casa, i sobretot en aquestos a Eivissa, bueno, a les Illes Balears. Jo crec que és per molt de la turistificació de tots els pisos som de lloguer com es diu, turístic, i llavors la gent s'està acostumant. Jo això no ho havia vist mai, a viure en una habitació, no una casa. No tenen una casa per viure. Ja es conformen amb una habitació. Vull dir, és molt trist el que està passant, no només per les dones, també per homes, però les dones... La feminització de la pobresa surt d'aquí, i això... Sempre que hi ha un home pobre, hi ha una dona més pobra al seu costat.
Montse García, presidenta de l'Associació Dones Progressistes d'Eivissa, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí al Dia Eivissa i Formentera, i fins molt aviat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i a vosaltres, Laura.
Nosaltres ara, quan són les 12:22, fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem amb més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio... El dia a Eivissa i Formentera.
Thank you.
ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, en començar el programa a aquesta hora, volem parlar de l'enquesta que ha elaborat l'empresa GAT3 a petició dels integrants de la plataforma Hi ha solucions per l'abocador d'Eivissa. Per explicar-nos en detall com s'ha elaborat aquest estudi, ja ens pot atendre en Javier Sánchez, que és consultor d'investigació de GAT3. Molt bon dia.
Bon dia.
A quantes persones vau entrevistar per aquesta enquesta?
En esta encuesta se entrevistó a 800 personas residentes de Ibiza de manera telefónica.
Uh-huh. Com es garanteix en aquests casos la representativitat a l'hora d'analitzar les respostes, i més quan es tracta, no, d'entrevistes telefòniques on no veus a la persona cara a cara?
Efectivamente, es una metodología telefónica. Y lo que hacemos es lo que llamamos un muestreo por cuotas. Uh-huh. Esto significa que prefijamos una serie de cuotas en función del padrón municipal, es decir, uh-huh, de cómo se distribuye realmente la población, uh-huh, en cuanto a sexo, grupos de edad y ubicación geográfica, en este caso, pues municipios, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos es que estas 800 entrevistas pues respondan de la manera más fiel posible a la distribución real que hay de la población en cuanto a, digamos, una metodología muy habitual en estudios de opinión pública.
Uh-huh. No sé si en aquesta classificació que heu fet, no, per ubicació, per sexe, per edat, hi ha hagut molta disparitat de respostes o més o menys hi ha cert consens.
Uh-huh. Siempre hay variaciones, efectivamente, desde luego la edad es, digamos, una variable que afecta bastante en los estudios de opinión pública, ¿no? Uh-huh. No en este tema en concreto, sino en todos los que realizamos. Uh-huh. El sexo, bueno, pues dependiendo de la temática, en este caso en concreto no es tan relevante. Uh-huh. Y la ubicación geográfica sí, pero ya no tanto quizá el municipio, sino la proximidad a la instalación actual del vertedero de Canaputza, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es la valoración, la percepción del impacto de este vertedero, pues efectivamente la proximidad geográfica es un factor clave. En el resto de preguntas, que son más genéricas, digamos, o más transversales, no hay tampoco unas diferencias muy, muy grandes a nivel territorial.
Ara, mira, precisament parlant de les preguntes, ara et demanaré com es fa aquest procés de redacció, però abans, perquè a mesura que aneu fent les enquestes, no, en aquestes 800 persones, valtros aneu veient, doncs mira, ens falta gent o d'aquest municipi o d'aquest gènere o d'aquesta edat o d'aquesta ubicació, perquè entenc que ha de ser aleatori, no, d'alguna manera.
No es 100% aleatorio, en el sentido de que, ya te digo, como tenemos estas cuotas, pues forzamos un poco la muestra para cubrir un poco todos los grupos, ¿no? Una distribución más o menos equitativa de sexo, de grupos de edad y de proximidad geográfica. Lo que se hace después es que, efectivamente, pues la muestra nunca es perfecta y no es 100% idéntica al universo que llamamos, ¿no?, que es la distribución de la población de Ibiza. Y en estos casos lo que se hace es, bueno, se hacen todos los estudios, es una ponderación, uh-huh, coloquialmente le llamamos un peso, uh-huh, de tal manera que si, por ejemplo, nos hemos quedado cortos en hombres respecto a la proporción real existente de hombres en la isla, pues lo que hacemos es darle un poquito más de peso a la opinión de los hombres que nosotros hemos encuestado.
Uh-huh. I parlàvem abans de les preguntes, en la pregunta anterior. Com es fa el procés de redacció precisament d'aquestes preguntes perquè no resultin tan ansioses, que entenc que aquí està la clau, no?
Sí. Sí, efectivamente. O sea, eso es uno de los criterios y requisitos que nosotros como, digamos, instituto de investigación pues exigimos, ¿no? Que sean preguntas que realmente nos permitan conocer la opinión pública y que no estén dirigidas hacia unas conclusiones predefinidas, ¿no? Entonces, bueno, el cuestionario lo elaboramos nosotros, siempre el cliente pues nos aporta un poco los temas que quieren testar. Y nosotros pues le damos forma eso de la manera más objetiva e imparcial posible.
Uh-huh. I és per això que en estadística en general o en enquestes o en estudis d'opinió pot haver-hi dos estudis, no? Posem el cas, dos estudis, dos empreses diferents que donin resultats diferents.
Eso depende un poco de la metodología empleada. Efectivamente hay metodologías que testando el mismo tema por el hecho de que se acercan a unos perfiles con más facilidad o con más dificultad, sí que pueden dar resultados un poco diferentes. Hablo sobre todo, o pienso sobre todo, en la metodología online, que tiene, en mi opinión, un sesgo mayor que la telefónica, sobre todo porque nos dirigimos principalmente a personas alfabetizadas digitalmente, ¿no? Uh-huh. Que tienen contacto con Internet y encima, en muchos casos, que son panelistas, es decir, es gente que reciben incentivos por responder encuestas online, ¿no? Uh-huh. En una metodología telefónica o en una metodología presencial, que uh-huh. ya no se realizan tanto porque son mucho más caras, no hay motivos para pensar que un mismo cuestionario aplicado por dos empresas distintas con la misma metodología fuera a dar resultados diferents.
Clar. Tot depèn de la metodologia, que m'ha paregut molt interessant. En general, la gent està disposada a respondre quan rep una cridada telefònica per uh-huh. respondre a una enquesta?
Bueno, pues cada vez menos, ¿no? Porque se junta que, bueno, pues como bien sabréis, recibimos un buen bombardeo de llamadas comerciales y la gente pues tiende a desconfiar a nivel, digamos, legislativo, bueno, a nivel legal. Nosotros no hemos sido capaces de diferenciarnos de este tipo de empresas de telemarketing, con lo cual no tenemos una especial protección. Muchas veces se nos detecta como spam, a pesar de que no hacemos ningún tipo de venta. Y bueno, pues hay cierta desconfianza. Antiguamente funcionaba mucho mejor y pues cada vez está funcionando un poquito peor. Motivo también por el cual muchas de las empresas del sector pues cada vez apuestan más por metodología online.
Clar. Home, doncs potser seria una reivindicació de cara al futur, no? Que tinguéssiu com un prefix diferenciat perquè la gent sàpigués que vosaltres no crideu per vendre telèfons ni sou d'una campanya elèctrica ni res,
claro,
ni res d'aquest estil,
sí.
No?
Sí, sí. Me consta que hay movimientos en ese sentido uh-huh. en el sector, pero bueno, es complicado porque, bueno, pues hay empresas que se dedican a la identificación de llamadas, están operadoras telefónicas, en fin, es muy complicado que vayamos a conseguir este tema, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que nosotros hacemos al final es testar opinión uh-huh. pública y de alguna manera hasta se presta un servicio público, que es conocer el estado de opinión de la gente, ¿no? No vendemos nada y, por tanto, sí que la naturaleza nuestra es muy distinta a la de una empresa de marketing.
I tant, no, sens dubte. Tornant a aquesta enquesta, a petició dels integrants de Hi ha solucions per l'abocador d'Eivissa, quines han estat les principals opinions que es van extreure d'aquest estudi?
Bueno, en primer lugar, la percepción de la ciudadanía de Eivissa de que la gestión de los residuos es un problema, y más aún cuando pues se sabe más o menos que el vertedero tiene una fecha de caducidad, ¿no? Esa es la principal conclusión, digamos, introductoria. Entonces, a partir de ahí dividiríamos un poco el estudio en dos bloques. Uno es la situación actual, el vertedero de Canaputxa, y lo que vemos es pues una ciudadanía que cuanto más cerca está de esta instalación, más problemas reporta, pero en general que genera preocupación en la ciudadanía. Y cuando planteamos el segundo bloque, que era las opciones de futuro, bueno, pues lo que vemos es opiniones divididas en cuanto a las dos soluciones que hay encima de la mesa, ¿no? El traslado a Mallorca o la construcción de una incineradora. En principio, más o menos un tercio de la población de Eivissa planteaba que estaría dispuesta o estaría de acuerdo con la instalación de una incineradora en la isla, pero el factor clave aquí es la ubicación geográfica, ¿no? Entonces, cuando les planteábamos si esta instalación estuviera cerca de su lugar de trabajo o de su domicilio, si seguirían estando de acuerdo, aquí ya vemos que el apoyo baja muchísimo, ¿no? Al final estamos hablando de menos de un 20% de la población que apoyaría esta instalación con independencia de dónde se ubicara, ¿no? Y un rechazo en general superior al 50% con independencia también de esta ubicación.
Idò, ha estat molt interessant conèixer algunes de les principals conclusions d'aquest estudi i també conèixer la metodologia per confiar en els resultats d'aquestes enquestes, en aquest cas elaborada per GAT3, i avui ens ha atès en Javier Sánchez, que és consultor d'investigació d'aquesta empresa, i volíem agrair-li moltíssim que ens hagi dedicat aquests minuts i també per fer una mica de pedagogia de com funcionen aquests estudis. Així que moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
Igualment. Nosaltres ara seguim, de fet, parlant de paraules i coses.
Paraules i coses.
El febrer va canviar fa per fulla l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig d'ornament se'n va ballar el jovent.
Déu-n'hi-do, més notícies, eh? Parlar mare de paraules i coses, i una setmana més tenim el luxe de rebre aquí a l'estudi el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Gràcies per això del luxe, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, m'he posat vermell.
Oh... Avui de què parlarem?
Avui parlarem de pluja. Mira. Encara ho recordam, eh?
Home, i tant.
Encara que tinguem memòria de peix, recordam...
Sí, aquest episodi, eh?
Aquella plogudeta, eh?
Jo crec que tardarem molt de temps en oblidar aquest dia. Serà el típic dia històric que tothom preguntarà, te'n recordes d'on eres aquell dia?
És un
dia?
D'aquests dies històrics, sense cap mena
veritat?
De dubte. Avui ho farem d'una altra manera, però.
Ah.
Anirem de menys a més.
Val.
És a dir, com li deim quan plou molt poquet.
Quan li deim quan plou molt poquet,
I que acabarem, no és... I acabarem quan plou molt fort.
Com l'altre dia, per
això
exemple.
Això mateix, això mateix.
Vinga, d'acord.
És a dir, el poquet indefinit són quatre gotes. Quan
sí.
Algú diu han fet quatre gotes.
I de vegades no en són ni quatre, darrerament.
De vegades són tres i mitja, no?
Sí, o una.
Més tipus de pluja fina. Un ruixim.
Aquesta
ruixim ja... és una miquiua. Quan el ruixim és molt petit, hi ha llocs d'esdomini lingüístic, aquí a Eivissa no ho he sentit, però ho he sentit en àrees del continent, que diuen un xim-xim.
Mira.
Xim-xim és un ruixim que no acaba de ser ni ruixim.
D'acord.
Allò que veus que va fent alguna gotiua i tal.
Xim-xim.
I un xim-xim ruixim per allà enmig, hi ha el terme, que aquí tampoc no el fem servir, però que és... també és d'ús habitual, que és una roïna.
Cert, aquí no s'ha servit, no?
No, però una roïna és això, també.
Una és una mica igual més que un ruixim.
Una roïna, sí, un ruiximó.
Doncs
aquí, distingim entre remullar i no remullar en terra. Quan algú vol dir que ha plogut molt poc, et dirà que no ha remullat en terra.
Això és pràcticament el que hem estat visquent fins a aquest episodi, que és que no ni remullava en terra. Eh?
Ah, efectivament. I bàsicament el grau zero de la pluja seria la boira ploranera, que és quan hi ha boira, però que és una boira humida que deixa remull.
Sí.
Això es diu boira ploranera, que plora.
Mira. Això molt típic de zones més al nord,
més
no?
Boiroses, o de per Jesús i per allí.
També,
que de
sí.
Vegades em fa, també, boira ploranera.
Sí, sí, sí.
És una boira que deixa una cosa com si fos serrosada, que serrosada
sí.
No deixa de ser també una manera de que es precipiti líquid
sí.
del terra, no?
Sí.
Llavors, en canvi, tenim tipus de pluja ja més forta.
Vinga, mos hi posam ja amb l'ufó.
Una ruixada, que,
sí.
Que pot ser de diferents maneres. Pot ser una ruixadeta,
sí.
Una ruixada, en fi.
Una bona ruixada.
Una bona ruixada, que és més. Això, en el Principat li diuen un ruixat, ho fan en masculí, però nosaltres ho feim en femení.
Sí.
En canvi, xàfec és en masculí per tot.
Per tot.
Un xàfec és un rabat d'aigua.
Sí.
I aquí tenim el terme rabat d'aigua, per aquesta pluja que cau en 5 minuts i que cau molt forta durant molt poca estona, no?
Uh-huh.
En termes generals es pot parlar d'una ploguda, que si és molt grossa serà una plogudassa o una plogudella, Eivissa.
També.
I no s'ha de confondre s'acabat L amb el significat que té a la resta de les Illes Balears, perquè a Mallorca i a Menorca L vol dir petita. Sí, si et diu algú que ha fet una plogudella...
A Mallorca o a Menorca...
Vol dir que és una ploguda petiteta.
Però això com pot ser? A veure,
és així.
Els oients de Mallorca i de Menorca que ens estiguin escoltant, ens ho podeu explicar, això?
Va d'aquesta manera. Aquí,
així és.
Aquí el-lo-ella vol dir gros i allà el-lo-ella vol dir petit. Un el-lo-tel-lo és un el-lot molt gros aquí i a Mallorca és un el-lot petitet.
Però això no ho entendré mai.
Mira, coses de l'idioma, que diria la trinca, no? Un rabat d'aigua pot ser un aiguat, que és més poc definit que el de rabat d'aigua. O una tamborinada, que és un terme divertit perquè mos remeten el tambor, no? O sigui, una tamborinada és quan s'aigua fa el soroll que faria pigant damunt un tambor, no?
Ja es pot, més o menys, la gent fer una idea de com sona.
Clar. I si va acompanyada de pedra, pot ser una pedregada
sí.
O una calabruixada,
sí.
Que és de pedra més petita. Si va acompanyat de trons i llamps, serà una tempesta. I hi ha expressions que es poden aplicar a el que va passar aquest dia, per exemple, com obrir-se al cel, quan es fa referència a que ha caigut És a dir, és com si l'aigua fos allà dalt
sí.
i el cel s'obri i cau tot baix,
I cau
no?
tot de colp. És que jo crec que va ser així.
Va ser...
Exactament, no?, la sensació.
Va ser, per dir-ho en col·loquial de per aquí, una barrombada.
Sí.
Una barrombada és... també una mica ja té aquesta eufonia, no?, aquest so de que cau, necessita tres as per expressar-se, no?
Sí.
I llavors hi ha expressions que tenen a veure en ploure molt, no? Tenim en català l'expressió ploure a bots i barrals, que és sí. el que va ploure aquest dia.
Sí.
Per les tempestes, aquí en tenim una molt bona, sobre quan fan trons, que és que Sant Pere renta les botes.
Ah, oh, mira.
Que està, escolta, quan ha fet es vi això, supos que Sant Pere també ha de fer les seues
coses.
Les seues coses, i quan renta les botes fan aquells troneldos, no? I bé, i entendre que això, la pluja, quan plou molt, les expressions són diferents segons les llengües, eh? I n'hi ha de molt curioses. Per exemple, aquí deim ploure a bots i barrals, és a dir, a barrals són botes i bots també fa referència a recipients, és a dir, com si agafes un recipient molt gros i t'aboques tota l'aigua per damunt. Però en castellà són una mica més moderats i diuen a càntaros.
Sí.
És una cosa més moderadeta. I els més coloristes per mi són els anglesos, que diu que parlen de to rain cats and dogs.
Sí, ploure, gats i cans.
Gats i cans.
Sí.
Que és ploure, diríem...
De qualsevol cosa.
De qualsevol cosa, no. Exactament. El que sigui.
Sí, sí, sí.
Per tant, tenim...
A jo m'encanta l'expressió de només te'n recordes de Santa Bàrbara
quan trona. Sí, sí, sí. La referència als sants és l'expressió típica, és mot de bona cristiandat que diríem a Cabitja i Vicenc, per quan hi ha un tron, i tornem a Macabitx,
sí?
És Santa Bàrbara i Santa Creu, i Santa Bàrbara no mos deixeu.
Mira.
És a dir, quan tot això va junt, se suposa que és un bon parellams i que no te cau...
Res.
No et cau els raigs per damunt. I bé, ja veiem que en aquest país la pluja no sap ploure.
No.
Però sí que tenim un grapat d'expressions que tenen a veure amb les diferents tipologies de ploguda que tenim a la nostra part del món. Mm. Per sort, una barrombada és una cosa que passa cada molts anys.
Sí,
eh?
Sí.
Jo crec que abans de rècord històric d'aquest dia, la darrera gran barrombada havia set l'any 85,
sí.
I em sembla que varen caure 280 i pico de litros. Eh? No va arribar a les 300, ja va estar...
Va estar a prop, eh?
I llavors n'hi va haver un allà a mitjans dels 90, quan encara circulaven cotxes per Salamera, que aquest dia hi havia un que me deia que l'aigua li havia anat per mitjan porta del cotxe, que no està malament, també.
No, Déu-n'hi-do.
Però d'aquesta ja fa una quarantena. De la primera, de que s'havia registrat realment més grossa abans d'aquesta Eivissa, es més que bé farà 40 anys. Per tant, és una cosa que, com diu algú, passa cada 40 anys, però quan passa, passa.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí que passa. Jo no sé, Bernat, si tant de demanar que plogués aquí a la secció, igual m'ho van passar, eh?
No sé si hi va haver algun cor dolent que va cantar massa o va passar alguna
no
cosa.
No sé, però clar, jo llavors vaig pensar, ostres, igual m'ho han passat.
Per sort no hi va haver desgràcies humanes.
Efectivament, efectivament, que això és lo que s'ha de celebrar, que no va haver-hi víctimes i tots els danys materials tant de bo es puguin reparar ben aviat.
Sí, o sigui, una cosa és que se t'inundi un local o que caigui un tros d'una valla o que es vent se n'endugui una teulada, i una altra cosa és que faltin gent.
Efectivament. Idò, Bernat, no sé ja què fer en aquest punt, si demanar que plogui o mos quedem com estem.
A veure si la pluja aprèn a ploure una mica en aquest país.
Exacte, exacte. I que no mos passi de llarg.
Molt bé.
Idò...
Si volem fer pràctiques de logopèdia amb algú, podem dir d'allò de plou poc, però per lo poc que plou prou.
Sí. És cert, aquests embarbussaments a jo m'encanten. Així que, Bernat, Joan, moltíssimes gràcies i fins molt aviat.
Moltes gràcies a tu. Fins a pròxima.
TV3 Ràdio és actualitat.
Foi Montero. Lentol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Familiant.
Tots ahir, 44 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com sempre feim normalment els dimarts, obrim un espai per les famílies per completar el programa i aquesta setmana aquest espai l'encapçala Anna Belén Albite, la directora del CEPCA, el Centre d'Estudi de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. Molt bon dia, Belén, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Com estàs amb aquesta nota de premsa, aquest comunicat que va enviar ahir el Consell d'Eivissa alertant sobre aquest botellot que s'ha anunciat a través de xarxes socials i que convoca adolescents d'entre 11 i 19 anys a consumir alcohol i tot allò que imaginen que és el que més por fa, aquesta frase, eh? Belén.
Ojiplàtica. Realmente, si la pregunta es cómo estoy, estoy ojo y plática a ver quién ha sido el Einstein o la Einstein que ha montado esto, ¿sabes? O sea, está gracioso. Bueno, gracioso, no es nada gracioso, pero sí que nos llamó la atención, ¿no? Ayer ya empezamos a hacer una serie de cosas, como alertar a través de las propias redes sociales del Consell y del CEPCA para que aquellas personas que nos siguen denuncien el perfil, que de hecho ya ha habido bastante gente que lo ha denunciado. Se ha puesto la información en manos de la Policía Nacional también para ver si pueden encontrar quién está detrás del perfil y esto. Y bueno, es que la información del perfil es curiosa porque yo he intentado pensar qué tipo de persona publica esto así. Pues evidentemente es alguien que no conoce las leyes, ¿vale? Porque, bueno, pues ofrecen o plantean una fiesta de un botellón en el centro de Ibiza, todavía no han especificado dónde, entre 11 y 19 años. Para mí esto responde a algo, y es Halloween. Halloween se ha convertido en una fiesta iniciática para muchos preadolescentes para empezar a salir de noche, hacer cosas de malotes y malotas, este tipo de cosas, ¿no? Y ellos, claro, 30 de octubre, pues es un Halloween. Pero bueno, pues eso, ofrecen alcohol con distintos precios de tal, bolsas de chuches también, perfume para que no te huelan alcohol por 0,50 o gratis, y que si quieres vender vapers durante el botellón, que van a intentar que se vendan, pues que se pongan en contacto por privado, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿quién ha diseñado esta de esto? Muy o es demasiado listo o todo lo contrario, es alguien que ni conoce las leyes ni no sabe ni siquiera en qué lío se está metiendo, no lo sé.
Claro, ¿a vosotros cómo os arriba aquest missatge? ¿A través de xarxes? ¿O sí, comparteix algú amb altres?
A nosotros lo comparte con nosotros gente de juventud, vale, que le había llegado, y entonces gente de juventud del Consell, y a partir de ahí lo que hicimos pues fue entrar, vimos, no tienen demasiados seguidores, vaya, de momento eran como 100 y pico, sí que hemos visto los seguidores y era gente muy, muy, muy jovencita, los preadolescentes, los 12, 13, por ahí, esa es la edad. Y luego, pues no han dicho nada más. Hemos estado observando de ayer a hoy, no ha crecido para nada el perfil en seguidores, con lo cual pues tampoco parece que haya tal, ni han vuelto a publicar de momento nada más. Y nosotros lo que estamos desde el Consell pensando que vamos a hacer, entre otras cosas, que ya nos parecía que como excusa estaba muy bien, es enviar a los centros educativos unas cartas, que ya alguna vez hemos hecho esta intervención, que es una carta que los centros educativos a través de Yestip envían a las familias Y que ya lo hemos hecho varias veces con el tema de San Juan. La noche de San Juan también se convierte en una noche iniciática de que voy a quedar en las hogueras toda la noche, ta, 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 y ahí pues suele haber consumo de alcohol, este tipo de cosas. Entonces Halloween está un poco a la altura de fiesta iniciática del invierno, ¿vale? Y entonces estamos trabajando en este contenido para mandar la carta a los centros y que se le pase a las familias, porque yo creo que es muy bueno y está muy bien que desde las instituciones públicas hagamos todo lo posible, que desde las fuerzas de seguridad del Estado se vayan persiguiendo todas estas cuestiones que además son delictivas, pero luego hay un trabajo comunitario que está muy basado en el trabajo de la familia, que es que, bueno, pues frente a estas fiestas tenemos que saber quién puede ir o quién no puede ir. A lo mejor tienes una hija de 17 años que te puedes plantear pues que venga un Halloween más tarde a casa, pero si tienes una hija o un hijo que tiene 11 años, no estás hasta las 3 de la mañana en la calle en un Halloween. O sea, no tienes edad para eso, y mi responsabilidad como madre, padre, tutor es de no dejarte, ¿no? Entonces, el papel de la familia a nivel preventivo también es muy importante, empezando por algo que es pues restricción de horarios y, sobre todo, hablar de esto. Hablar de bueno, vas a salir, te vas a encontrar que hay gente que, pues a lo mejor tal, o gente que te ofrece no sé qué, y bueno, tú, trabajarlo desde casa con normalidad, ¿no?
Crec que també s'ha enviat aquesta carta, o estava previst enviar aquesta carta als ajuntaments, perquè, com tu has dit a l'inici, no estava clar on seria, no? Perquè també els ajuntaments i les patrulles de convivència ciutadana, de policia jove, pugui estar una mica alerta, no? D'això.
De hecho lo están, ¿eh? Por ejemplo, las policías locales, yo creo que no les mola nada trabajar la noche de Halloween, porque está desde la moda de tirar huevos en la plaza del pueblo de Jesús, ¿sabes? Y manchar todas las fachadas que tanto esfuerzo tenemos para tenerlas bien limpitas y monas y tal, y de repente aparecen pintadas, aparecen cosas. Te digo que en este rollo de noche iniciática que todo vale, pues a algunas y a algunos se les va la mano, ¿no? Entonces, ya en general normalmente suelen tener intervenciones los propios ayuntamientos. También montan ocio alternativo en los punjoves para gestionar que puedan ir a pasar un Halloween divertido y terrorífico, pero dentro de la ley, ¿sabes? Se van haciendo este tipo de cosas. Y luego, pues es que como los botellones para menores de edad no son legales, bueno, los botellones no puedes ir convocando botellones en la vía pública, vaya. Claro. Y con menores menos.
Exacto.
Y lo de los 11 años es lo que a mí me dejó ojiplática. O sea, 11 años, ya ahí nos vamos a ir, uf.
Ya, no, normal. ¿Y las familias que han dicho? ¿Amb les que has pogut parlar?
Nosotros ahora estamos justo entre hoy y mañana poniéndonos en contacto con todas las asociaciones de padres también, ¿vale? Porque creo que de hecho muchas AFAS hacen algo que es con estas edades tempranas, montar fiestitas en los coles de primaria, ¿vale? Sobre todo para que sus hijos ya pues hagan sus primeras cosas de divertidas relacionadas con Halloween y tal. Y bueno, pues que les queremos pasar la información de ojo con qué van a hacer tus hijos, y sobre todo pues la mejor prevención es el que entre todos hablemos de estas cuestiones y tal. Y ya te digo, ahora mismo estamos en esa fase preventiva de hablar con adultos responsables, ¿no? Que creo que es lo que nos toca hacer.
Qué difícil ha de ser avui dia ser pare o mare de fills i filles adolescents.
Hombre, pues sí, pero yo creo que esto ha pasado un poco siempre, menos en la Edad Media, porque en la adolescencia la mitad de la gente se había muerto. Quiero decir, desde que los seres humanos vivimos tanto y además encima hemos alargado las adolescencias, es decir, que a veces estamos hablando de individuos o individuas de 25 años y seguimos hablando de adolescentes, pues entonces, bueno, sí, es complicado. Es complicado porque además vivimos una sociedad con unos valores muy muy presentistas, muy hedonistas, muy del disfrute, muy del individualismo, muy de lo poco colectivo, muy de me salto las normas. no todo el mundo, pero sí que son valores que están como muy ensalzados en los medios de comunicación, en las redes sociales, en tal. Entonces, bueno, pues tener el liderazgo ahora mismo de educar y construir y colaborar en la construcción de los seres humanos que más te importan, pues es difícil, es complicado. Yo lo sé, yo lo vivo, lo padezco en mi día a día y entiendo que para todas las familias es complejo. Pero yo siempre digo lo mismo. El único error que cometemos papás y mamás con nuestros hijos es no estar, es no implicarnos, es pensar que esto es cosa de otros. Pero todo lo demás, los errores que cometamos desde el cariño, desde la implicación, desde el querer protegerlos, desde el querer educarlos, eso lo podemos sostener, eso lo puede sostener el ser humano. Lo que no sostenemos es la ausencia, la falta de implicación, eso sí que son errores gordos.
No, claro. Pero yo, en posca esa pell d'alguna família que li arriba això, no? I com es deuen sentir? Vull dir, és que és, no sé si por és la paraula, si han de sentir por davant d'aquest tipus de convocatòries o han d'estar tranquils si ells ja han fet la feina prèvia amb els seus fills i filles.
Bueno, a veces puedes haber hecho la feina previa y la tienes hecha y luego es que la adolescencia es una época del ser humano complicada porque la valoración de los riesgos en el adolescente es harto difícil, ¿sabes? Hay a veces una especie como de secuestro emocional de lo que sea que los pone en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos garantía ni vacuna de que haciendo las cosas bien hechas nuestros hijos no se vayan a poner en riesgo en alguna ocasión. Para eso, la única vacuna que creo que es efectiva es haber hecho que tus hijos o tus hijas crezcan en un ambiente de comunicación y de pertenencia importante dentro del grupo familiar, ¿sabes? Esto creo que es lo que más nos puede ayudar para que si les pasa algo acudan a nosotros y no a otras personas o que no acudan a nadie, ¿sabes? Que creo que porque eso nos quita capacidad de intervención. Y lo que necesitamos papás y mamás es saber que si algo va mal, somos los primeros en enterarnos para estar como la UME ahí, ¿no? Los primeros que empiezan a tomar decisiones que nos lleven a una resolución de lo que sea. Y vivir, no podemos vivir sin correr riesgos, por desgracia, claro. Y con grandes certidumbres, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, abordarlo sin miedo en el día a día, buscar las ayudas que necesitemos, compartir. Algo importante para mí en esto es lo siguiente. Cada uno puede intentar hacer las cosas dentro de su propia casa, ¿vale? Atrincherándote en el sofá de tu casa diciendo de la prevención de los riesgos de mis hijos me encargo yo. Pero hay todo un trabajo comunitario que es fundamental, que va lejos de lo que va el individualismo social hoy, ¿no? Y es que, pues que hablemos con los papás y las mamás de sus amigos o de sus amigas, que si dicen, oye, que estos piltrafillas este año se quieren ir a dar una vuelta por Vara del Rey y no tal. Bueno, pues hacemos una cosa, que vayan, que queden solos, que tal, pero nosotros, yo me voy a quedar en tal sitio y los voy a hacer un testeo o los voy a recoger en tal. Es decir, hay maneras de crear comunidad con los entornos de los amigos, lo típico, me voy a ir a dormir a casa de no sé quién que hace una fiesta de Halloween. Bueno, pues que el no sé quién tenga un padre y una madre de quien puedes fiarte.
Exacte, per començar.
Exacto.
Per exemple.
Basado, eso es muy básico, esto es de toda la vida.
I quan hagi passat, no sé si tornarem a tenir-te per aquí abans d'aquesta data, però estarem pendents d'aquest episodi i en parlarem si és necessari. Belén Albite,
cuando
moltíssimes
quieras.
Gràcies, com sempre, i torna molt aviat, que sempre se'm passa volant quan parlo amb tu, eh?
A mí me pasa lo mismo.
Fins molt aviat. Belén Albite.
L'agenda.
12:57, ja tornem a tenir per aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de
nou. Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Sant Antoni per visitar l'exposició Històries de migracions a Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada.
Si s'apunta Desmolia, acull aquesta mostra organitzada pel Fons Pitius de Cooperació, que recull una vintena de testimonis de persones que s'han vist forçades a migrar, tant històries de persones que sortien d'Eivissa a Formentera abans dels anys 60 com d'altres que han arribat a les Pitius procedent d'altres països. L'exposició es pot veure aquesta tarda entre les 5 i les 8.
De Sant Antoni Monanam fins al municipi de Santa Eulària, fins a Sant Carles, concretament, per veure una altra exposició. Cançoner de les Pitius és a Can Andreu Destruït.
La mostra iniciativa de l'Institut d'Estudis Eivissencs i de l'Obra Cultural Balear de Formentera reivindica el patrimoni musical tradicional d'Eivissa i Formentera. Es pot visitar de 3:30 a 6:30.
I una altra exposició que ens porta fins a Formentera es tracta de Pitius a Empúries i en Serune, el viatge possible que podem visitar ara mateix i fins les 2 de la tarda. Tenim una horeta.
Sí, la mostra permet conèixer els vincles culturals i comercials entre fenicis, grecs i celtes que habitaren aquest territoris i l'exposició Formentera connecta també amb els jaciments de l'illa que van ser escenari d'intercanvis i contactes culturals. El Far de la Mola acull aquesta mostra fins el 30 de novembre i es pot visitar en horari de matí de 9 a 2.
Molt bé, doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I aprofitem aquests últims segons del programa per felicitar la guitarrista i compositora estatunidenca Charlotte Caffey, que va néixer tal dia com avui de l'any 1953 i fa 72 anyets. Va ser coneguda per la seva participació a la banda de rock The Go-Go's, formada l'any 1978, i abans havia estat baixista de la banda de punk The Ice. Avui la felicitem amb aquest We Got The Beat i nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà, puntuals, a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.